Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dos vegades un fragment d'un reportatge sobre Jaume I. En acabar, disposareu de 2 minuts per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu 1 minut per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici.
El 2 de febrer de 1208, Jaume I naixia a Montpeller. Aquest dissabte es compleixen exactament 800 anys d'aquesta data. El rei, també conegut com el Conqueridor, és el responsable de les conquestes de Mallorca, Menorca, les Pitiüses i València, ciutat on es guarda el penó que hissaren els andalusins, valencians, com a símbol de rendició. Amb aquestes conquestes, Jaume I va expandir la corona catalano-aragonesa.
Era un bon militar, però va guanyar només una batalla, la de Portopí, el 1229 a Mallorca. El problema és que en l'edat mitjana, ser un bon militar no volia dir necessàriament guanyar batalles. Són molt poques les batalles que es lliuraven en els camps de batalla. La guerra es feia assetjant ciutats, conquerint ciutats, castells. Doncs, un bon militar és algú que sap organitzar els recursos militars del país, conquerint el màxim, gastant el mínim.
Jaume I, fill de la seva època, també podia ser brutalment violent.
Com mostren els exemples de fer tallar la llengua al bisbe de Girona. Ara, segurament, ben merescudament, perquè sembla que havia divulgat un secret de confessió. I això no es pot fer.
El monarca va ser prou intel·ligent com per expandir el territori de la corona cap al sud i no cap al nord, com havien intentat tots els seus predecessors.
Catalunya està tapada per França, perquè el sud de França és una vellera, que no se'n va sortir ni el pare ni l'avi. I ell és prou intel·ligent per veure que no ho aconseguiria, que no en trauria cap benefici. Mentre l'expansió territorial és cap al sud, l'enemic és molt més feble i té terres que es poden conquerir.
Jaume I prefereix no enfrontar-se a França. Entre altres raons, també, no solament és França, sinó el papat. Té enfront massa poder.
Jaume I, però, no solament va ser un rei conqueridor. Conegut com el bon rei Jaume pels seus súbdits, també va assentar una potent administració.
Va crear els primers consells municipals de Barcelona, Mallorca, València... És a dir, al costat de la seva obra de conquesta, que duplicà el territori de la Corona d'Aragó amb la incorporació de Mallorca i València, està la seva obra legislativa, la seva obra política, la seva obra d'home d'estat.
Tot i que el 1269 va començar una croada fallida a Terra Santa, els darrers estudis dubten que Jaume I fos un fanàtic religiós.
El realisme polític, o el pragmatisme, s'imposava a l'eventual fanatisme. Ell hauria volgut expulsar tots els moros, tant de Terra Santa com de València. Però, a l'adonar-se que no hi havia suficients colons, no hi havien vingut prou repobladors catalans i aragonesos, els musulmans són necessaris per a continuar treballant la terra. Aleshores, a pesar de les promeses que havia fet el papa i de les ordres d'expulsió general que havia emès, finalment, consent que la població musulmana continués residint al Regne de València.
Mai es va embarcar en empreses que anaren no sols més enllà de les seues forces, sinó que foren perilloses, efectivament, arriscades. Sempre va fer tot el que va fer, o ja ho va fer, com dir-ho, mesurant atentament com, quan i amb quines forces s'havia de fer.
És molt probable que Jaume I, com era normal en l'època, no sabera ni llegir ni escriure, però va deixar probablement dictat el Llibre dels Fets, on fa un repàs a la seva vida i gestes que van transcriure els escrivans.
És ben probable que entre ell i els escrivans hi haguera una tercera persona que fora el redactor material, qui s'encarregara de l'ordenació dels materials que segurament podria haver estat el seu fill bastard, Jaume Sarroca, bisbe d'Osca.
Un dels aspectes més criticats del seu exitós regnat de més de 60 anys és el fet d'haver dividit una vegada mort les seues terres entre diferents fills en lloc de concentrar el poder en l'hereu.
Això et debilita la monarquia. I bé, sí que és un dels aspectes que més se li han qüestionat al monarca.
Per què ho va fer? Diguem-ne que no se sap. Per a mi, personalment, jo vaig proposar una interpretació que és potser perquè només amb un fill de rei no en tenia prou. Se sentia tan messiànic i tan gran se sentia que havia de deixar la seva heretat a més d'una persona, perquè la seva sang s'escampara, perquè la seva personalitat s'escampara més.
Escolteu novament.